Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Ja fa setmanes que sabíem que la defensa faria circular l'àudio de les trucades que Jonathan Andic va fer als serveis d'emergències aquell fatídic 14 de desembre del 2024, quan el seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango, va morir després de caure per un barranc a Montserrat.
Necesito ayuda.
¿Este tipo de corrido?
Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
Des de la detenció de Jonathan Andic, advocats de la defensa i de l'acusació lluiten pel relat sobre aquest cas, conscients que el judici, abans no arribi pròpiament als jutjats, ja l'està fent l'opinió pública. I prova d'això és que el cas Andic és present a multitud de converses entre amics, de feina, de bar, a tot arreu. Després dels missatges de WhatsApp que s'han filtrat d'aquests últims dies, en què Jonathan Andic deia textualment al seu pare «No m'estranya que arribessis a pensar que et volia matar», ara la defensa descarrega l'artilleria pesant amb aquests àudios que mostren la desesperació de Jonathan Andic. Confós i esgarrifat, demana ajuda per localitzar el seu pare. Segons l'agència de detectius Método 3, que treballa per la defensa, aquesta actitud que sentim en Jonathan té durant de les seves trucades és incompatible amb haver premeditat la caiguda. I el cert és que, després de sentir-lo, és pràcticament impossible que no ens preguntem i sí que va ser un accident. I si realment en Jonathan no hi va tenir res a veure i a sobre de perdre el seu pare en aquestes circumstàncies tan tràgiques, ha de passar el tràngol de ser acusat del seu assassinat? Qui li repararia tot aquest dolor en cas que es demostrés que és innocent? La resposta és ni res ni ningú.
Catalunya al dia.
Avui és dilluns, és 15 de juny i també hem de parlar d'incendis. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Per partida doble, a més, d'una banda perquè un home ha mort, un altre ha quedat ferit a l'incendi d'un edifici de pisos al centre de Viella.
De l'altra, perquè després dels 4 incendis simultanis d'aquest cap de setmana a Catalunya, bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de fer un mal ús dels petards per la revetlla de Sant Joan, que serà la setmana que ve.
També recollirem l'alerta que han llançat restaurants de luxe com el Celler de Can Roca i el Disfrutar. Hi ha webs que es fan passar per ells i estafen els clients cobrant-los per avançat.
Que els han arribat a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ja ho han denunciat els Mossos perquè, per exemple, en el cas del Disfrutar, han detectat una desena de casos els últims mesos.
8 o 9 les han trobat. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4.
I us parlarem també de les gomes de cabell, de les polseres i els clauers que comercialitza una empresa d'Altafulla. I direu, i què? Quina particularitat tenen? Doncs que porten un dispositiu que pot enviar una alerta en cas de perill de qui les porta.
Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
I ja es va distribuir durant la Festa Major de Lleida i durant l'Aplec del Cargol.
I avui tornarem a parlar del ramat públic de Vilamòs a la Vall d'Aran. Ja us l'havíem presentat aquí al Catalunya al dia. Ens hi referirem perquè aquestes ovelles i cabres ara també tenen una altra missió, que és la de netejar el sotabosc de les línies elèctriques d'Endesa.
I contribuir així a prevenir incendis.
El fet de que puguin passar sota el bosc i fer aquest manteniment que no es fa amb una prioritat de 3 anys, doncs, evidentment ens beneficia a tots.
I avui també rememorarem els 30 anys, 30 ja, de quan un prat d'Escalarri reunia grans noms de l'escena musical internacional, des de David Bowie a Bob Dylan, a Sinéad O'Connor o a grups com Rage Against the Machine, Simple Minds o Portishead.
Recordarem que va suposar per a aquest poblet del Pallars Sobirà, que en aquell moment, l'any 96, tenia 20 habitants. El nostre corresponsal ha parlat amb comerciants de la zona, joves que venien de lluny per seguir aquest festival i veïns que van veure alterada la seva rutina per l'arribada de les estrelles del rock.
I un dia Josep va anar a repartir i em diu: una tia guarra me ha vomitado en los pies. I era la Patti Smith. Venien en helicòptero i després s'hospedaven a la Vall d'Aran.
Mirem cap a les carreteres. Tenim cap incidència important que faci la guitza a aquesta hora? Equip viari, Clàudia Serra.
Doncs mira, Estel, si et sembla, comencem parlant del transport públic, perquè acabem de saber que l'R4 de Rodalies, la circulació està interrompuda entre Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud a petició dels bombers per un incendi proper a la zona de vies. Pel que fa a les carreteres, més tranquil·litat, trànsit fluid, tret de més densitat en punts habituals a les rondes de Barcelona.
I pel que fa al temps, Francesc Maurí, la calor ja es fa notar, eh?
Sí, a es va notar molt. Bon dia, s'ha notat el cap de setmana i es continuarà notant com a mínim els 10 dies que vindran. Per tant, doncs, calor a dojo. No estem parlant d'uns valors excepcionals, però si tenim en compte la continuïtat de la calor, serà una setmana dura, perquè el que tenim avui ho tindrem els propers dies. Fins i tot apuntaria a una miqueta més altes, ben bé 3 o 4 graus, fins i tot entre diumenge i dilluns. I tot això aquesta tarda amb moviment al Pirineu i Prepirineu, amb ruixats i alguna tempesta, més probables al Prepirineu, i que no descartem que esquitxin, potser, esporàdicament al Montsec o al nord de la Catalunya central.
També tindrem esforç, com sempre, quan faltin 6 minuts per les dues del migdia. I què explicarem avui, Montse Raya?
Avui un nom propi, Marc Cucurella, que fitxa pel Madrid per 6 temporades. El lateral de l'Ella, al Maresme, és un dels 9 catalans que avui seran amb la selecció espanyola de futbol, que debuta al Mundial contra Cap Verd a les 6 de la tarda. El Vilassana d'hoquei patins aconsegueix el primer títol de Lliga de la seva història. Les del Pla d'Urgell van guanyar ahir a la pista del Fraga 1-3 en el segon partit de la final. La tarragonina Paola Ramos acaba cinquena al circuit de Misano a la quarta cursa del Mundial de Motociclisme Femení. Ramos segueix tercera a la general. I també a Misano, Albert Arenas guanya una de les dues curses aquest cap de setmana al Mundial de Superesport 600. Continua liderant la classificació amb 56 punts més que el segon.
Doncs tot això, el Catalunya al dia és un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre tots dos estaven d'excursió. A Jonathan Andic se l'investiga perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia.
I això que dèiem, el matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests enregistraments.
Sí, el que ara s'enterem és una de les proves clau que la defensa aportarà a la causa.
Tens de treure-hi?
Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ayuda.
¿Este equipo que ha corrido?
Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
Aquesta és un fragment d'una de les trucades. En total en fa tres. A la tercera, Jonathan Andic es troba dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare.
Sí, en aquells moments el truca l'equip del Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, que es dirigeix cap al lloc dels fets. I aquí és on comença, dona la seva versió del que ha passat, una conversa on cada vegada es mostra més alterat per la situació.
Sí.
Hola, bones. Truco del SEM. Estem marit de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com t'ho dius?
Jonathan.
Jonathan, què ha passat?
Que no passa, que ha caigut.
Vale, ara venim a ajudar-lo.
Ja, però és que no el veig. No me responde.
Vale.
Que ha caigut por el barranco. Sí, el problema és que no sé on està.
I això el que fa la defensa és dir que aquests àudios de Jonathan Andic amb les trucades que va fer als serveis d'emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató mostren, justament, doncs, com sentim bé, la desesperació d'un fill.
I, per tant, desmuntarien la teoria de la premeditació. Francisco Marco és director de Mètode 3, pèrit contractat per la defensa, i ho ha explicat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
Però els Mossos diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en la seva conversa amb els serveis d'emergència i en la declaració davant la policia.
Gràcies, Sara, bon dia.
Bon dia.
5 minuts i mig, haurem arribat a 1:15. Deixem enrere un cap de setmana en què hem tingut 4 incendis simultanis a Catalunya. Bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de l'ús de material pirotècnic la pròxima revetlla de Sant Joan. El Departament d'Interior reforçarà els efectius de bombers i també la plantilla del 112 als dos centres de control que té. En paral·lel, engega també la campanya No petis la revetlla, amb consells de prevenció per tenir una festa més segura. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè amb quina previsió treballen els bombers de la Generalitat?
Doncs més feina, un increment de serveis per la revetlla de Sant Joan, sobretot per incendis urbans i de vegetació. L'any passat el 112 va rebre 1.300 avisos durant aquesta revetlla relacionats amb la manipulació de petards i incidents relacionats amb fogueres o petits incendis. És per això que la consellera Núria Parlon ha recordat que hi ha molta vegetació al bosc i que el risc pels incendis els preocupa.
Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
I davant d'aquest escenari, Bombers es reforça amb un 50% més d'efectius.
Això és una de les potes de Sant Joan. L'altra és la mobilitat, tot i que aquest any el dia de festa, diguéssim, sí, el 24 cau en dimecres, per tant, la revetlla dimarts no és un pont molt suculent per molta gent, allò que puguis fer un dia.
És una incògnita.
Però sí, no se sap mai. Hi ha hagut anys de grans shows a les carreteres.
I a l'hora de planificar-ho, també, perquè, clar, ens haurien de remuntar a èpoques en què no s'havien aixecat les barreres de les autopistes,
clar,
per trobar un Sant Joan que caigués tant al mig de la setmana.
Clar, per tant,
el que faran...
És una...
Sí, i l'estratègia és posar tota la carn a la graella i aplicar totes les mesures addicionals per intentar facilitar. Aquí el que es preveu és que hi hagi molta mobilitat entre el 19 i el 21, que és el cap de setmana previ. Es preveu que surtin 610.000 vehicles de l'àrea de Barcelona amb un retorn de 290.000. I el 23 de juny, és a dir, el dia de la revetlla, doncs la previsió és que surtin 490.000 vehicles i en tornin el 24, l'endemà.
Són xifres d'operació sortida, de veritat, eh?
Molt fortes, sí, 240.000. Per tant, vaja, hi haurà complicació.
Molt bé, doncs gràcies, Miquel, bon dia.
Bon dia.
I un home mort i un altre ha quedat ferit a l'incendi d'un edifici de pisos al centre de Viella. Els veïns d'un edifici de 9 pisos han hagut de ser desallotjats i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial. Anem cap a Viella. Sofia Cabanes.
Bon dia, Estel. El foc ha calcinat del tot 6 dels pisos de l'edifici i 3 més han quedat afectats per l'aigua de l'extinció. També ha tingut danys la teulada d'un hotel proper. L'home mort ha estat localitzat en un dels pisos calcinats. Els pompiers situen l'origen del foc en la part alta de l'edifici, però seran els Mossos els que investigaran els fets. L'home ferit ha estat rescatat amb un camió autoescala de la teulada de l'edifici i traslladat a l'Hospital d'Aran, d'on ja ha estat donat d'alta. Ara l'Ajuntament i Serveis Socials treballen per reallotjar tots els veïns afectats. El consistori també ha decretat un dia de dol oficial i per demà, a les 12, ha convocat un minut de silenci.
Un minut i mig, haurem arribat a un quart de dues del migdia. Anem a sentir ara el conseller Samper perquè s'està firmant a aquesta hora el Pacte Nacional per la Indústria.
Estudis universitaris de caire industrial, potenciar la transició energètica, potenciar les exportacions tecnològiques, incrementar les nostres exportacions des de la perspectiva tecnològica i, en definitiva, aconseguint tot això, aconseguir també potenciar una millor qualitat de l'ocupació.
És el Pacte Nacional per la Indústria, s'està presentant ara perquè es firma aquest migdia. És un pla que preveu injectar 5.000 milions d'euros fins al 2030 per transformar el teixit industrial de Catalunya, fer-lo més sostenible i resilient davant les tensions geopolítiques com ara ens trobem amb l'Orient Mitjà. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest acte, que, com sentim també, té la presència del conseller Miquel Samper i la dels sindicats UGT i Comissió Comissions Obreres i les patronals PIMEC i Foment del Treball. Anem allà en directe i connectem perquè seguim tu i a la Mireia Sala. Mireia, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs poca cosa més a afegir. Fa pocs minuts que ha començat aquest acte en què està intervenint, com sentíeu, el conseller d'Empresa, Miquel Samper. És un full de ruta, com deies, per transformar el model industrial de Catalunya a través de 19 mesures. Aquest pacte pretén establir les bases per a la competitivitat i incorporar les últimes tendències en política industrial amb l'objectiu de fer una reindustrialització verda i digital. El signarà d'aquí uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els líders de les patronals i dels sindicats.
Entesos, doncs, gràcies, Mireia Sala. Bon dia.
Bon dia.
Restaurants reconeguts internacionalment com el Celler de Can Roca i el Disfrutar alerten contra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat. Això ho han denunciat ja els Mossos d'Esquadra. Girona, Núria Peraire, amb què s'han trobat exactament?
Hola, bon dia. Doncs mira, el Celler de Can Roca alerta les xarxes socials contra una web falsa que diu ofereix reserves demanant una transferència bancària i demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament. I el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. El xef del Disfrutar, Eduard Xatruc, explica com hi fan front.
Fem denúncies tant a l'empresa que registra el domini fals com a l'empresa de hosting que ubica aquestes webs, no? I com que són webs fraudulentes, doncs es veuen obligats a retirar-les i com a màxim en un dia i mig doncs aquestes webs ja retiren.
Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners per avançat perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat.
La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop, que això no és un cas aïllat, sinó que cada cop es troben amb més ciberdelictes.
Sí, la seva portaveu, Marina Figueres, ens explica que negocis com hotels s'han trobat amb estafadors que es fan passar per la plataforma de reserves de Booking i els reclamen dades bancàries. Un exemple dels diferents ciberatacs que pateixen.
Cada vegada és un frau més corrent que ens trobem als empresaris, tant d'hostaleria i d'altres sectors.
Per evitar estafes, la federació treballa conjuntament amb els Mossos, que els fan arribar recomanacions com desconfiar quan els reclamin un pagament amb urgència.
I en marxa des de 9:45 del matí la declaració al Tribunal Suprem de l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés d'En Comú Podem, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de prevaricació administrativa quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès. Això era entre el 2011 i el 2019. A Madrid, seguint-ho, hi tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, la vista encara dura està ja, però a punt d'acabar, ens diuen. El diputat ha declarat durant 40 minuts, ha respost totes les parts, un cas que va arrencar els jutjats al Vendrell, però que ha acabat escalant aquí al Suprem perquè Alonso és diputat al Congrés. Se l'investiga per suposadament haver fragmentat diversos contractes perquè fossin menors i així poder-los adjudicar, diu el jutge, de manera directa i arbitrària. Segons el jutge, ho va fer de manera conscient per evitar els requisits de publicitat i transparència, uns contractes que es van allargar durant més d'un any. Ho va fer amb el despatx de l'exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera. Els dos, de fet, estan investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a col·laboradors necessaris. I després, amb el despatx de l'exconseller també d'Iniciativa, Salvador Milà. Tots tres han declarat com a testimonis entre la dotzena que ha citat avui el jutge. Fons de la defensa apunten que no va existir un interès polític, sinó que es va pensar en criteris d'especialització i confiança, diuen, per contractar uns serveis en un moment de molta pressió urbanística i turística del municipi i donat que els serveis municipals no podien assumir aquella feina.
Entesos, doncs, gràcies, Tania Tàpia, des de Madrid. Bon dia.
Bon dia.
La 1:18, en marxa l'audiència de Lleida, mentrestant el judici amb jurat popular, en aquest cas, per la mort d'un home que va ser apunyalat en un bar de Mollerussa durant una baralla entre dos clans familiars enfrontats. Això va passar a finals del 2022. Els principals acusats són un pare i un fill, per qui la fiscalia demana 36 anys de presó. Des de Lleida, Estela Busoms, de moment han declarat Mossos que van investigar el cas. I què han dit?
Hola, bon dia. Doncs han explicat com van identificar els dos suposats autors de les ganivetades mortals, pare i fill, gràcies a testimonis i a les imatges que va gravar la càmera del bar. Va morir un home de 35 anys i dos germans seus van quedar ferits també per punyalades. Hi va haver agressions per les dues parts, però segons el cap de la investigació, només un dels clans portava navalles i ganivets.
Pero lo que veíamos evidentemente es que había un desequilibrio de fuerzas en el sentido de que había armas muy mortíferas allí, que eran navajas y algún cuchillo.
En total hi ha 6 acusats amb diferents graus de participació en els fets i seran els últims a declarar. Està previst que el judici s'allargui fins dijous, quan el jurat, format per 5 homes i 6 dones, es tancarà a deliberar. L'audiència de Lleida està protegida per un ampli desplegament policial.
Catalunya al dia.
L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una 50 d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte que té en la seva qualitat de vida. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. I és que la recerca i la investigació en oncologia pediàtrica és encara insuficient, segons reivindiquen des de fa molt de temps els especialistes en càncer infantil. Els tractaments específics per infants són pocs i es fan servir fàrmacs pensats per adults i això els provoca, com deies, molts efectes secundaris. L'assaig amb el nou fàrmac, previst per l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no responen a tractaments disponibles. Segons Miquel Segura, el grup del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador d'aquest projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes interns d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb el finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
I ara tornem cap a la Vall d'Aran, però no a Viella, sinó al municipi de Vilamòs. Aquest és el ramat públic d'ovelles i cabres o biuec. Ara treballarà també en la neteja del sotabosc de les línies elèctriques que hi ha en aquest poble. Sofia Cabanes, bon dia de nou. Endesa les ha contractat per fer-ho, podríem dir.
Hola, Estel. Doncs d'alguna manera sí, perquè la companyia elèctrica s'ha incorporat a este projecte pilot per ampliar tots els treballs de neteja i prevenció d'incendis que ja realitza en les seues línies. José Moreno és el responsable de la xarxa de distribució d'Endesa a la demarcació de Lleida.
El fet de que puguin passar sota el bosc i fer aquest manteniment que no es fa amb una prioritat de 3 anys, doncs, evidentment ens beneficia a tots.
I per al municipi tots són beneficis. Oriol Sala és l'alcalde de Vilamòs.
És justament per a part baixa de Vilamòs, avui amb aquestes línies elèctriques que dan accés o que dan aquesta cobertura als vegis de Vilamòs, i també aprofitar el propi ramat en poder peixer de just d'aquestes línies.
Obiuec, que va néixer de la iniciativa pública, ara s'està convertint en un element imprescindible de la gestió del paisatge en els entorns del poble, com destaca Antoni Dalmau, investigador de l'IRTA.
Si volem mantenir el Pirineu que tenim ara, necessitem ramats. I el de Vilamòs és un pilot per veure com ho podem fer per anar-ho replicant.
De fet, Endesa ja planteja replicar el model en altres llocs per netejar línies de difícil accés.
Mentrestant, al Delta de l'Ebre ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars. Es fan en unes 2.000 hectàrees situades al voltant dels nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè és un dels maldecaps que tenen els habitants del Delta, oi?
Sí, sens dubte, i la situació s'agreuja si tenim en compte que parlem d'una zona també molt turística. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals d'aquí de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Sentim Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
Aquesta campanya
segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans de les poblacions del Delta de l'Ebre. Aproximadament farem, com sempre, unes 2.000 hectàrees d'arrossars i aquesta campanya ve finançada per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta. I, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
El producte només afecta les larves i, per tant, no té cap impacte en la flora i la fauna de la zona. Els treballs han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, amb uns de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre i Riumar, és a dir, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentren a l'Hemidelta Dret, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Mundells i la Ràpita, tot plegat és a la comarca del Montsià. El tractament, a més, s'aplica durant els matins, sempre, això sí, que les condicions meteorològiques ho permetin.
Cinc minuts i dos quarts de dues, una empresa d'Altafulla, el Tarragonès, comercialitza una goma per als cabells que aporta un dispositiu que pot enviar una alerta en cas de perill. És un aparell pensat originalment per dones que ha despertat l'interès d'una quinzena d'ajuntaments que estan disposats a distribuir-lo. Tarragona, Clara Echevarría Domingo, com funciona aquest aparell?
Hola, bon dia. Doncs es tracta d'un lligacues, és a dir, una goma de cabell, que si l'acostes al telèfon mòbil envia una alerta o un contacte que s'hagi configurat prèviament en cas de perill. És un sistema que pot enviar un SOS amb ubicació en temps real en menys de 10 segons sense necessitat d'un app ni registre. D'aquesta manera es garanteix una resposta immediata, discreta i 100% privada a l'usuària que quedi exposada a una situació d'inseguretat. Tot i així, el missatge que envia el dispositiu no pot contactar amb el telèfon d'emergències 112. La proposta l'ha dissenyat l'empresa altafullenca Niu, dedicada al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades als ajuntaments. Una d'aquestes és la vinculada als punts Lila. Noemi Ferret és responsable de l'empresa.
Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, òbviament perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
Aquest nou dispositiu de lligacues ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments, com ara la Paeria, que va distribuir-ne durant la Festa Major de la ciutat i l'Aplec del Cargol. A més d'un lligacues, aquest dispositiu també es presenta en formats com ara una pulsera, un clauer o una xapa.
Gràcies, Clara. I altres eines tecnològiques serveixen, per exemple, per controlar el mercat de l'habitatge. És el cas de Sitges, que ja pot saber exactament quines irregularitats hi ha en aquest mercat i de manera actualitzada. Gràcies a una eina basada en la intel·ligència artificial serà possible detectar els pisos que estan per sobre del topall de preus o bé els que no tenen llicència per ser un habitatge d'ús turístic. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I com funciona aquesta eina?
Mira, és una plataforma creada per una empresa catalana que obté dades de moltes fonts diferents, les creua i treu conclusions sobre els usos que se'n fa dels habitatges de Sitges i els preus que tenen. També permet saber quins pisos buits hi ha a Sitges. Una dada útil és saber si hi ha preus de lloguer que estan per sobre dels topalls marcats per llei. En un municipi en què els preus estan disparadíssims i molts joves del poble han de marxar, l'alcaldessa Aurora Carbonell ho veu molt útil.
No és cap afany de recaptació ni cap afany ara d'anar a fiscalitzar a ningú, però sí que és sobretot tenir un mapa de què tenim a Sitges, de l'habitatge. Estem fent esforços grans per fer ajudes, per pagar habitatge. No pot ser que estiguem donant ajudes per pagar habitatge i, per l'altra banda, no tenir clarament què és el que estem ajudant o el que no estem ajudant.
I no només són els topalls, com explica la regidora d'habitatge Carme Gasulla.
Sovint s'anuncien preus que a més van acompanyats d'altres irregularitats, no? Com fer pagar amb els llogaters les despeses de gestió immobiliària o la de formalització de contracte. La manca d'informació sobre qui lloga és un gran tenidor.
Els desenvolupadors d'aquesta eina són Immopúblic. Actualment, Immopúblic ja està treballant per ciutats i poblacions com Barcelona, Badalona, Llinars del Vallès o el govern basc.
I a L'acord entre Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per incrementar la taxa als creueristes des dels 8 euros, que és el que paguen actualment, fins als 24, que seria el màxim topall.
Ho ha anunciat en roda de premsa la número 2 dels comuns a l'Ajuntament, Carol Recio, que ha avançat que demà el seu grup registrarà una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que actualment està en tràmit al Parlament.
Passar del recàrrec dels 8 euros actuals fins a poder arribar a 24 euros com a màxim. I, de fet, avui puc dir ja que tenim el compromís d'Esquerra i del PSC per apujar la taxa. Els tres partits d'Esquerra sumem majories tant a l'Ajuntament de Barcelona com al Parlament de Catalunya. Si tenim aquest acord a l'Ajuntament, serà possible també al Parlament de Catalunya.
Si no hi ha contratemps, la llei de pressupostos s'aprovarà a principis de juliol.
I la Cambra de Comerç de Barcelona considera que el turisme reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics. També fa que l'aeroport del Prat sigui el tercer d'Europa en oferta de seients, però creu que s'han d'aconseguir més vols intercontinentals. I això per què, Joan Garcia?
Perquè, tot i tenir ara mateix 59 rutes de llarg radi, la meitat de passatgers intercontinentals que té el Prat encara han de viatjar fent alguna escala. Per això la cambra reclama captar més connexions directes, sobretot amb Àsia, i millorar les freqüències de les rutes actuals. En relació amb el debat sobre els efectes del turisme a la ciutat, el president de la cambra, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
Si no tinguéssim turisme, tots els atletes, molts altres sectors patirien, i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
La cambra ha fet un estudi que presenta el turisme com a motor principal de la connectivitat aèria de Barcelona. La meitat de passatgers que passen pel Prat ho fa per turisme i una quarta part per negocis. I ajuda l'oferta cultural, les fires i el turisme de creuers. L'estudi subratlla el mèrit de la posició que té l'aeroport de Barcelona als rànquings, tot i no tenir cap aerolínia de bandera que el faci servir de centre de connexions.
I compromís per ampliar la seu del Baix Penedès de la Universitat Rovira i Virgili. Avui s'hi pot estudiar infermeria i educació infantil en unes instal·lacions reduïdes que hi ha a Coma-ruga. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, i se sap què hi volen fer?
Hola, Estel, bon dia. Mira, de moment l'Ajuntament i la Universitat han signat un compromís per començar a redactar l'avantprojecte i anar definint el futur edifici pel qual s'haurà de buscar finançament. Es vol superar l'etapa actual on les classes estan en un edifici de dos pisos, que és un mòdul prefabricat, i els serveis estan dispersos. L'alcalde Kenneth Martínez ha mostrat una voluntat ferma.
El que volem és definitivament no estar com a vegades tenim la sensació de que d'una ubicació a vegades provisional, no? No saps mai si... Sí, no. Aquí de provisionalitat, res. Per tant, aquest és el compromís que adquirim. Jo crec que és allò, és d'aquelles primeres pedres que d'aquí X anys, quan ja sigui realitat, direm, bueno, vam començar amb allò, però era la visió que teníem tots plegats.
El rector de la URB, Josep Pallarès, ho ha refermat.
I el que voldria posar en valor és aquesta voluntat que volem que sigui així endavant, de consolidar una seu universitària al Baix Penedès.
Encara s'està lluny de definir quins estudis universitaris es poden ensenyar aquí, però l'alcalde ha deixat apuntat que a l'Ajuntament actual li agradaria els de Medicina i també Automoció per la presència aquí del circuit de proves de l'IDIADA.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Quan són 2:15, fem un repàs als continguts de la web i l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I ens en anem 80 anys enrere, avui?
Doncs sí, mira, avui podem saber com era el vostre poble o ciutat l'any 1945. L'aviació nord-americana ho va fotografiar. Aleshores, hi ha una aplicació de l'Institut Geogràfic Cartogràfic de Catalunya que li diuen l'Ull del Temps. Aleshores, hi ha un mapa i tu pots passar sobre aquest mapa i veure com era fa 45 anys i com és a l'actualitat. De fet, pots triar diversos anys, però vaja.
A vista d'ocell, no?
A vista d'ocell, sí, sí, és com si fos una vista aèria. Per tant, molt interessant aquesta aplicació que podreu trobar aquí a la web i l'app del 3Cat Info, doncs, explicada.
Què més?
Mira, també temporada de platges, com no pot ser d'altra manera, ja estem en plena temporada de platges, com qui diu. Aleshores, obrim el debat sobre si han de ser en dutxes o sense. Com sabeu, des de la sequera això doncs és un debat molt obert. Sobre la qüestió de la sorra, si falta sorra o no falta sorra. De fet, en aquests mapes també històrics podreu veure com no hi ha hagut regressió de la sorra.
Hi havia força
per
més,
aquí,
no?
Els dos temes, diguem. Yeah. I això, i si cal construir una primera línia de mar. Veureu en aquesta informació també com ha anat evolucionant tot aquest debat.
Molt bé, i fa un any de què parlàvem?
Mira, fa un any va ser quan es va fer públic que no hi hauria mòbils a les aules fins a acabar l'ESO i també hi hauria menys pantalles infantils. Doncs, en fi, que sapigueu que aquesta normativa continuarà per l'any que ve perquè no hi ha hagut canvis. Per tant, no hi ha mòbils a les escoles i també recordeu que fa molt poc, la setmana passada, vam saber que això que UNICEF alertava que els joves cada cop entren més, estan més connectats a les pantalles, que fins i tot a partir dels 10 anys, això, l'índex de dependència ja era molt alt, que en general el mòbil s'hi accedeix a partir dels 11, deia UNICEF.
Sí, 4 de cada 10, no? A més, ja tenen accés a, aquests dispositius i comptes oberts en la majoria de casos.
I cursant 5è i 6è de primària, exacte. Sí, sí.
Molt bé, Marc, doncs fins demà.
Adéu-siau, bon dia.
Gràcies.
Catalunya al dia.
2:15. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa alerta que falten persones que vulguin dedicar-se a la cura de gent gran. Consideren que és un problema de país perquè cada vegada hi ha més població envellida. L'esperança de vida es va allargant i, en canvi, falta gent, falten mans per cuidar aquesta població que arriba a aquests nivells de longevitat. Des d'Olot, Laia Claret, per què passa això i què s'hi podria fer?
Hola, bon dia. Doncs mira, les dues preguntes van lligades. La respon Helena Güell, que és la directora tècnica de l'àmbit de l'autonomia del Consorci.
Tenim moltes dificultats per trobar personal que es vulgui dedicar al món de les cures. Actualment hi ha molta rotació, perquè és una feina que no està prou ben remunerada ni està prou ben reconeguda. És a dir, avui en dia no lligues si dius que et dediques a les cures.
Són feines que normalment fa la família propera a la persona i, a més, encara és una professió amb un gran biaix de gènere.
En aquelles situacions que són la parella, encara és un dels dos qui té cura de l'altre. Hi ha una tradició de cuidar en els domicilis que ha anat passant de dona a dona.
A la Garrotxa, concretament, les persones de més de 65 anys ja superen els menors de 15 i gairebé el 17% de la gent gran té més de 85 anys, segons dades de l'entitat. També es posa un repte comarcal a nivell econòmic i treballen des del Consell Comarcal. Maria Vidal és consellera d'Acció Social.
A nivell de la nostra comarca hi ha una característica que és que tenim la pensió de les persones grans per sota de la mitjana de Catalunya, que té molt a veure amb el tipus d'economia local. Estava molt vinculada amb les empreses de filatura, per exemple, no? Per tant, ara ens trobem que aquest repte econòmic hi és. Per tant, aquí hi ha d'haver-hi un desplegament de serveis complementaris, per exemple, les ajudes al pagament del lloguer. També, evidentment, tot el que siguin impostos i taxes locals.
Des del Consorci promouen també que la gent pugui envellir casa i ofereixen àpats a domicili fets a mida, en funció del que pot menjar cadascú.
Doncs, malauradament, gràcies, Laia Claret, malauradament hi ha també una derivada d'aquesta necessitat de cures, que són els abusos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran de qui s'havia fet càrrec durant un temps. Això ha passat a Premià de Mar, al Maresme, Quim.
La dona de 47 anys ajudava en les tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques i tenia permís per fer compres i tràmits amb les seves targetes bancàries. El 2024, la senyora va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. El cas es va destapar quan els responsables de la residència van obtenir el permís legal per gestionar els comptes de l'anciana i es van adonar que l'anterior cuidadora no havia deixat mai de retirar efectiu. En total, havia tret uns 55.000 euros. Un jutjat de Mataró s'ha fet càrrec del cas.
I han desarticulat un grup criminal especialitzat a robar palets de fusta en polígons industrials a tot Catalunya. Hi ha 3 detinguts que acumulen, entre tots 3, més de 140 fets delictius. Tarragona, Manel Sastram.
Els 3 detinguts se'ls considera autors de 7 robatoris o intents de robatori en empreses de polígons de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragona, el Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès. El mètode sempre era el mateix. Forçaven l'entrada a les empreses que guardaven palets de fusta i se'ls enduien en una furgoneta per revendre'ls. Les sustraccions tenen un valor superior als 10.000 euros. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació perquè, com a mínim, en el grup criminal hi hauria una altra persona implicada.
Música. Aquest estiu farà 30 anys del primer Doctor Music a Escalarre, al Pallars Sobirà. Durant tres edicions, a finals dels anys 90, desenes de milers de persones van convertir aquesta petita vall dels Pirineus en l'epicentre d'un dels grans punts de trobada de la música rock, pop, metal, punk i electrònica internacional. Per Escalarre hi van passar des de David Bowie a Lou Reed, Patti Smith o Iggy Pop. Aquests quatre en una mateixa edició, la primera, la del 1996. També hi van tocar bandes com Deep Purple, Blur o Pulp, els Beastie Boys, Portishead, Sepultura, Megadeth o Bad Religion. En total, més d'una setantena d'artistes, al Pallars, en uns prats d'Escalarre. Rememorem el reconegut com a Festival de la Vaca, el Doctor Music Festival, a través de diversos testimonis que el van viure intensament des d'un lloc o altra. És un reportatge de Pau Rovira amb el muntatge tècnic de Dani Jiménez.
El festival va transformar durant uns dies la vida quotidiana de pobles com Esterri d'Àneu o Escalarre. Josep Montaner va llogar els seus prats a l'organització.
Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta, la veritat és aquesta. Perquè imagina'ns aquí, que estem a l'estiu, doncs, potser sí, 1.500, 2.000 habitants que venen de fora i així, i que de golpet en vingui 30 o 35.000, va ser que, vamos, que tothom no s'ho creia. Aquí als botigues hi havia unes cues de gent, de, per exemple, de 150 metres per entrar a cada botiga. Estaves acostumat a, què diré jo, per exemple, en aquells moments, a fer 15-20.000 pessetes de caixa, a fent 450.000.
L'impacte també es va notar als comerços, tant per les vendes com per la dimensió internacional del festival. Josep Baluart i Marta Zorín, carnissers d'Esterri.
Venien en helicòptero, Bob Dylan, sí, i venien en helicòptero i després s'hospedaven a la Vall d'Aran, que deies, clar, però perquè aquí no teníem instal·lacions per la categoria d'aquesta gent.
Entre tants concerts i artistes, també hi va haver anècdotes que encara avui es recorden.
Això potser va ser un error meu. A mi m'han dit porta xocolata pel Bob Dylan. Jo vaig portar unes 50 tauletes de xocolata i els vaig tenir que tornar a emportar perquè no em va tocar ni una.
Un dia Josep arriba i em diu una tia guarra me ha vomitado en los pies. I era la Patti Smith.
Per als milers de joves que hi van assistir, el Doctor Music va ser una experiència difícil d'oblidar. Carme Badillo ara viu al Pirineu, però hi va anar amb 15 anys des de la Garriga.
És que va ser brutal. Recordo molt haver-nos d'escapar de la zona, del lloc on dormíem, per poder fer migdiades tranquils i a l'ombra, perquè era música non-stop.
Qui també ho va viure de ben a prop va ser Manel Arjó.
Casa meva estava al mig del meollo, tenia a l'esquerra el backstage, a l'esquerra darrere, la zona de campada em quedava a la dreta i a davant de casa tenia el primer i el segon escenari. I el que més recordo de tot, sobretot, és que no hi va haver un follon ni una baralla, no hi va haver res. Que la gent tenia por, ui, que vindran tot de peluts i vindran tios amb crestes. Ni un incident, ni un, ni un.
El Doctor Music es va celebrar tres vegades al Pallars. Anys després es va intentar recuperar el projecte, però el retorn anunciat no es va acabar materialitzant.
Es va alegar que els prats són inundables. A veure, inundables no ho són. El que passa és que es va alegar això per suprimir.
30 anys després, el Doctor Music continua sent una de les grans fites contemporànies del Pallars. Música, convivència i territori al cor del Pirineu.
Doncs dels 30 anys del Doctor Music a una efemèride d'en fa 15.
Si em mires així, em faràs perdre de vista aquest.
De cop de rock que tornarà al Teatre Coliseum per celebrar, doncs això, els 15 anys d'aquest musical. L'espectacle impulsat originàriament per Degoll de Gom es podrà veure del 3 al 6 de setembre al Teatre Coliseum de Barcelona amb 5 úniques funcions, Marta Vives.
Estrenat l'11 de setembre del 2011 per la companyia Degoll de Gom, Cop de Rock inicia ara una nova etapa amb la productora usonenca La Barca, que recupera el muntatge mantenint algun dels elements més emblemàtics de la proposta original, inclosa part de l'escenografia cedida per l'històrica companyia catalana. Així ho ha explicat Joan Lluís Bozzo.
És més car guardar un decorat, a més de les dimensions d'aquest, que no tornar-lo a fer. Però ells van ser ràpids i ens ho han demanat.
El retorn a Barcelona arriba després de la reestrena que el musical va viure el 2024 a l'Atlàntida de Vic, on va exaurir localitats i reunir més de 4.200 espectadors en les 6 funcions que es van fer. Cop de Rock recupera cançons de Sau, Els Pets, Sopa de Cabra o L'Accent Bustó per reviure una època clau de la música catalana.
Les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem, no?
I tot plegat per explicar una història marcada per l'amor, l'amistat, el pas del temps i les segones oportunitats. De moment ja s'han venut 2.200 entrades per les 5 funcions que es faran al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona. I ara us parlem de l'informe anual del Conca per al 2025, que se centra en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural català i descriu les transformacions, els riscos i les oportunitats que això comporta. L'informe d'aquest organisme sobre les arts i la cultura, que es presenta a aquesta hora al Parlament de Catalunya, assenyala que la IA ja és un element estructural de la cultura catalana. Montse Pujol.
Un element estructural que afecta la creació, la gestió i la governança cultural. Tot i així, l'ús professional de la IA encara és limitat. Només un 14% dels professionals culturals la fan servir de manera habitual i un 43% la fan servir de manera ocasional. D'altra banda, un 29% diuen que no preveuen utilitzar-la mai. Unes dades que evidencien que la tecnologia avança amb intensitats desiguals. Segons l'informe del Conca, s'identifiquen 5 característiques estructurals de la IA amb incidència directa a la cultura: l'aprenentatge automàtic, la capacitat generativa, l'automatització de processos, la interactivitat i l'opacitat algorítmica. Els principals riscos detectats de la implantació de l'IA, segons l'informe del Consell Nacional, són la pèrdua de la creativitat, la substitució parcial de tasques, els riscos legals, la invisibilització de llengües minoritàries i els errors en interpretació de dades. El Conca afegeix què s'hauria d'evitar amb la implantació de la intel·ligència artificial. Entre altres elements, explica que cal evitar una fractura cultural perquè pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica. El Conca aposta per sumar les capacitats creatives i facilitar els processos de creació.
A Vic han descobert un vas funerari del segle XVIII amb restes de, com a mínim, 33 individus. Això aporta molta informació de la societat de l'època. Les restes les han trobades a l'església de la Congregació dels Dolors, mentre feien unes obres. Abans de finals d'any, es vol dignificar aquest espai fent un ossari ben fet. A l'estudi antropològic hi han participat la UBIC, la Universitat de Vic, i la Universitat Central de Catalunya. La Natia Dell ha anat als laboratoris on s'estan analitzant aquests ossos i també el lloc on s'han trobat les restes. I, Natia, explica'ns com ho van descobrir.
Hi ha uns documents que parlen de l'existència d'un vas funerari. El que no se sabia és on era. Fent unes obres per suprimir barreres arquitectòniques, van aixecar una llosa del terra a l'església i la sorpresa va ser majúscula. Van aparèixer unes escales, una desena de graons, per baixar fins a la cripta funerària. Xavier Cervera és prior de la Congregació dels Dolors.
L'impacte va ser molt fort. Aquí no hi ha sepultures individuals, sinó que és un vas comú i, per tant, es veien tots els cossos.
La Laia Nogués, la directora del Laboratori d'Anatomia de la Facultat de Medicina de la UBIC.
Moltes restes fragmentades i un cop ho teníem tot classificat, doncs començar a separar bé per ossos. Gràcies a aquesta classificació vam poder determinar que hi havia un mínim de 33 individus enterrats en aquest vas funerari.
Però qui pertanyen a aquesta colla d'ossos inconexes? Ens ho ha explicat l'arqueòleg Otto Ordeig, que ha fet l'estudi antropològic.
No és una població seleccionada per ser inhumada allà, sinó que és una població genèrica, independentment de tots aquests factors que comentàvem, de sexe, d'edat, de la classe social. De fet, trobem individus força sans a nivell ossi i individus doncs, molt treballats, per tant, que eren treballadors rasos.
No era habitual. Les normes socials a fora d'aquí de la congregació anaven per un cantó i nosaltres anàvem per un altre, una mica disruptors.
Les congregacions dels Dolors, en els seus rituals funeraris, enterraven els nobles amb sabates i la gent humil descalça. Per això no s'han trobat espardenyes. Sí, algunes soles de sabata, perruques i rosaris. A partir de la prova de carboni 14, que s'ha fet a 4 mostres de fèmur, s'ha determinat que són restes de la primera meitat del segle XVII i XVIII. La voluntat és fer un ossari ben fet abans de finals d'any, però tot dependrà dels costos.
Gràcies, Natia Dell, des de Vic. I això se sentia aquest matí al carrer Ganduxer, a Barcelona.
museo.
Són les famílies del Col·legi Teresianes de Ganduxer i es mobilitzen contra el projecte privat per convertir part de l'edifici que va ser dissenyat, projectat per Antoni Gaudí, en un museu dedicat a l'arquitecte. Òscar Callao, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, coincidint amb l'inici de les classes a les 9 del matí, un centenar llarg de pares s'han concentrat a les portes de l'escola per protestar contra el projecte de museu en aquest centre. Lamenten que la direcció hagi negociat la museïtzació a esquena seva i alerten que l'obertura al turisme pot degradar l'activitat escolar, la seguretat i la convivència al barri de Tres Torres. Gemma Montoliu és mare d'aquesta escola.
L'edifici de Gaudí és un edifici que és un emblema del col·le, forma part de l'escola, i és normal que les famílies estiguin preocupades per l'impacte que pot tenir el fet de que se li doni un ús diferent a l'edifici. Com que l'interès és comú, perquè l'interès és preservar el patrimoni, l'interès és protegir els alumnes, segur que es troben maneres alternatives d'aconseguir-ho.
Les famílies exigeixen aturar el projecte i obrir un diàleg de forma immediata.
I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies.
I encara a Barcelona, el Palau Robert reivindica la fotògrafa barcelonina Anna Turbau amb la seva primera retrospectiva pòstuma. La mostra, que s'inaugura avui, recupera imatges inèdites d'un arxiu marcat pel compromís amb les lluites populars i els marges de la societat. Montse Mas, bon dia.
Bon dia, sí. Les internes de la presó de Batràs, les comunitats gitanes de Ripollet o el primer 11 de setembre després del franquisme protagonitzen algunes de les fotografies més destacades. En total són un centenar d'imatges, diu la cocomissària de l'exposició, Maria Planes, que mostren el compromís d'Anna Turbau amb els menys visibilitzats de la societat.
És molt important la transició perquè és un període on la fotografia de l'Anna tenia molt de sentit. L'Anna pensava que la fotografia podia transformar la societat. Als anys 70, la primera diada de Catalunya, les primeres manifestacions a Galícia en contra de la construcció de la P9, de l'autopista de l'Atlàntic, l'arribada d'immigrants, precioses fotografies a Rubí, els primers magrebins també als anys 80.
L'exposició arriba un any després de la seva mort com la gran individual que mai va tenir en vida i, segons el seu fill, Dani Soler, reivindica a Turbau com una pionera del fotoperiodisme català.
Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs, perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill i una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
La retrospectiva parteix de la revisió de més de 40.000 negatius catalogats per la Fundació Photographic Social Vision i compta amb molts retrats de dones, alguns inesperats, com el de la Fitzgerald al Festival de Jazz de Barcelona a mitjans dels 70.
Doncs molt interessant. Gràcies, Montse Mas. Bon dia.
Bon dia.
9 minuts, haurem arribat a les dues. Seguim parlant d'altres exposicions. La de l'artista, per exemple, Joan Mateu, que s'endinsa per primer cop en el món de la ceràmica per trobar l'essència del Mediterrani amb l'exposició Mar de Terra, Terra de Mar. Recull un centenar de peces de fang i pintures inspirades en el paisatge marí que es poden visitar a la seva vila natal, que és a la sala Les Bernardes de Sal. Ens ho explica la Maria Rovira.
L'exposició mostra una nova mirada d'aquesta artista multidisciplinària amb projecció internacional especialitzat en pintura figurativa i espais urbans. Després de dues dècades pintant el mar, des de fa dos anys afronta el repte de capturar-lo artísticament a través de la ceràmica. El mateix artista explicava que ha volgut explorar aquest nou univers després d'arribar a un límit en la pintura.
Portava 20 anys pintant el mar, des de l'inici d'una manera més hiperrealista. Vaig anar buscant diferents tècniques i maneres de treballar per apropar-me al que és l'essència. Com que no ho he assolit mai durant aquests 20 anys, perquè, com deia en Josep Pla, el mar és impintable i és realment així. I això és precisament el que ho fa tan atractiu i addictiu al mateix temps. Ja que no aconseguia assolir aquest objectiu, doncs vaig decidir fer-ho amb ceràmica, que encara és més impossible.
L'artista ha comptat amb l'ajuda del mestre ceramista de quart, Eloi Bonadona. Joan Mateu assegura que la ceràmica li ofereix la possibilitat de captar millor l'essència del mar a través d'un procés creatiu marcat per la intuïció.
I després hi ha aquesta experimentació, aquest joc amb el fang, que sempre ha estat intuïtiu, no soc ceramista, però l'intuïció a vegades és molt més eficaç que un mateix. T'has de deixar portar, a veure què passa, assumint errors, riscos, i és quan passen les coses interessants al final.
A la mostra, comissariada per Carme Simón, es combinen peces ceràmiques i pintures en un recorregut sobri, amb poc text, per deixar espai a la interpretació del públic. Es distribueix en dues plantes amb peces que combinen el blau de les onades amb la representació d'elements que s'hi relacionen, com peixos, vegetació o petxines. L'exposició es podrà visitar fins a finals de juliol.
De seguida la informació esportiva, però abans deixeu-nos explicar-vos també que Doraemon torna a parlar en català. El 3CAT recupera la sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera missió. El Super 3 és l'estrena més destacada de la setmana a aquestes plataformes. I, doncs això, si voleu i sou seguidors d'en Doraemon, el gat còsmic, sapigueu que el podeu tornar a recuperar parlant en català.
Esports.
Sis minuts seran les dues del migdia. Com sempre, en dediquem cinc a parlar d'esports en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb el nom de Marc Cucurella, que ja és oficialment nou jugador del Real Madrid per les pròximes sis temporades.
El Club Blanc ho ha fet públic amb un breu comunicat aquest matí. I justament diu això. Han arribat a un acord amb el Chelsea. Cucurella fitxa pel Madrid per sis temporades fins al 2032. Ha estat una operació express en què el Club Blanc s'ha avançat a l'Atlètic de Madrid i al Barça i ha ofert més de 50 milions pel jugador, que és un desig del nou tècnic José Mourinho. Per a qui encara no el conegui, el lateral Marc Cucurella és de l'Ella, al Maresme, té 27 anys i ha jugat les últimes 4 temporades al Chelsea anglès. Va estar 2 temporades al filial del Barça i també ha jugat a l'Eibar, al Getafe i al Brighton anglès.
La notícia d'aquest fitxatge, del de Marc Cucurella pel Madrid, arriba poques hores abans del seu debut al Mundial amb la selecció espanyola de futbol. Jugaran contra Cap Verd.
En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que el fitxatge de Cucurella per Madrid no descentra l'equip.
Y nosotros celebramos de que si es una buena noticia para Cucu o si surge otra durante este torneo con otro compañero y es una buena noticia para él, lo celebramos. Eso es bueno para ellos. I per a tot el col·lectiu.
L'extrem mataroní, Lamine Yamal, jugarà avui amb Espanya, tot i que no als 90 minuts, perquè ve d'una lesió. Fins a 9 catalans són avui amb l'equip espanyol, que debuta al Mundial contra la selecció de Cap Verd a les 6 de la tarda. També avui al Mundial es juga l'Aràbia Uruguai aquesta mitjanit, el Bèlgica-Egipte a les 9 del vespre i l'Iran contra Nova Zelanda a les 3 de la matinada enmig de fortes mesures de seguretat.
El Barça d'handbol culmina la temporada perfecta aconseguint tots els títols, que són 7, l'últim, la Champions, ahir a Colònia.
Davant el Fuchse de Berlín, per 37-34 es van imposar els blaugranes a la final. És la 13a Champions d'handbol del Barça, la 50a Copa d'Europa de totes les seccions del club. Per a Carlos Ortega és la 9a Champions, 6 com a jugador del Barça i 3 com a entrenador. Sentim el tècnic, el club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
Pues un 10 per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar. Lo dolent de fer de jugar també i de jugar i de guanyar tot és que l'any que ve ens exigirem otra vegada aquests i va ser molt difícil el que hem aconseguit.
Va ser l'últim partit amb la samarreta de Barça per al capità Dick Anema, el porter Emil Nielsen i també per a Domen Makuch, escollit millor jugador de la final.
I ja ha quedat definida la final de la Lliga ACB, que disputaran el Barça, que ja estava classificat, i el València de bàsquet.
Els taronja han superat la 6a Joventut de Badalona per 3-0 en la semifinal. La penya va perdre ahir el tercer partit, 75-87. El jugador del Joventut, Riqui Rubio, parlava sobre el seu futur.
Parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no?, una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
A la final de l'hoquei Lliga masculina, l'Igualada perd el segon partit a la pista del Liceo, 8-2. Els gallecs dominen la sèrie 2-0 i el tercer partit serà divendres a les Comas. Tornant al futbol, a Badalona perd 3-0 a Compostela. A la final, anada per pujar a segona ref. I a la Lliga femenina de futbol, el Júlia Guerra, de l'Espanyol, amplia el contracte fins al 2027 i complirà la 15a temporada al club. I el Badalona Women renova la migcampista de Vegas, Maria Llompart.
Parlem de motor també, Montse.
Toni Bou i Berta Batllan lideren la general del Mundial de Trial després de la segona cita a Andorra aquest cap de setmana. Bou, 4 victòries i un avantatge de 36 punts sobre el segon a la general. Berta Batllan ha perdut les dues curses del cap de setmana davant l'italiana Rabino, la vallesana sempre segona, però manté la condició de líder amb 11 punts més que la italiana.
Un altre dia bastant irregular. La primera carrera no em trobava gaire bé del tot, estava poc concentrada i he fet algun error de més, sobretot hi ha hagut un 5 que m'ha matat, que he trencat una cinta. I a la segona carrera també he començat les dues zones bastant malament, amb un 5 a la 2 que m'ha fet que encara se me'n vagi una mica més al cap. Després ho he salvat, però ja era tard.
I al Mundial d'Enduro, Josep García ha guanyat 3 de les 4 curses d'aquest cap de setmana fa fer Portugal, però ha tingut una interrupció. Va haver de tornar a Catalunya.
Que estava esperant que la meva dona tinguéssim la segona filla i dijous al dematí quan em vaig llevar em va dir que havia trencat aigües i vaig decidir anar cap a casa dijous, vaig veure com va néixer i divendres al dematí vaig agafar un avió cap aquí. Va ser un dia molt dur, divendres en general, ja que no vaig poder dormir tot el dia. Poder guanyar el supertest, doncs va ser increïble.
Catalunya al dia amb Estel Batet.
Fins demà passat es fan diversos espais de Barcelona al Place Rain Film Festival. És el primer festival internacional que es fa a Europa de cinema amb intel·ligència artificial. L'impulsa la Universitat Pompeu Fabra i reuneix investigadors, creadors, professionals de la indústria i ciutadans també per analitzar i debatre els reptes que planteja la IA en els processos creatius. Aquesta tarda, a partir de les 6, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, s'hi projecten les pel·lícules de la secció oficial competitiva i després hi haurà un col·loqui amb les cineastes. Gràcies per escoltar-nos, ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.